Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les bases de Barcelona en Comú participen fins demà en una consulta per decidir si aproven el pacte amb el PSC que faria Ada Colau alcaldessa de nou o bé aposten pel republicans sota l'alcaldia d'Ernest Maragall, Montse Manent.
Ada Colau ha defensat la seva preferència per un pacte amb els socialistes que la faci de nou alcaldessa, mentre el cap de llista per Barcelona del PSC, Jaume Collboni, confia en un govern bipartit amb els comuns.
No és una opció que ens agradi, però finalment, després de molt debat intern, hem arribat a una conclusió. No hem de renunciar a governar i no hem de renunciar a governar pel fet de que tinguem 3 vots que són regalats, que són sense condicions i que nosaltres no els hem anat a buscar.
Les declaracions que avui hem vist i les decisions que s'estan prenent són la materialització de les converses que hem anat tenint amb Barcelona en Comú i que són una bona notícia en favor de la governabilitat de la ciutat.
La militància de Junts per Tarragona decideix aquest vespre si vota a favor de la investidura del republicà Pau Ricomà com a nou alcalde de la ciutat.
Esquerra Republicana compta ja amb el suport dels comuns i els queda el tràmit del resultat de l'assemblea de Junts per assegurar-se el relleu de Josep Fèlix Ballesteros.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
L'assemblea decideix el sentit del seu vot en la investidura. El partit considera que és important que les seves bases puguin opinar i dir la seva en relació al ple de constitució del nou Ajuntament de Tarragona. Des d'Esquerra compten amb els vots favorables del partit liderat per Didac Nadal en la investidura i tampoc descarten poder arribar a acords amb ells passat el 15 de juny.
El president Quim Torra demana ajuntaments i diputacions independentistes per recuperar la unitat estratègica i el fil de l'1 d'octubre.
Ho ha dit a la sessió de control al Parlament davant les crítiques de socialistes i comuns. La portaveu d'En Comú Podem, Jessica Albiach, li ha demanat a Torra respecte per pactes alternatius a la llista més votada, mentre el president ha retret als comuns maniobres per conservar el poder.
No sé si li sonen Lleida i Tarragona, que segur que sí, potser li han arribat notícies també de Lleida i de Tarragona. Com encaixa Lleida i Tarragona en esta suposada operació d'estat?
Escullen això, vostès, aquest dissabte, i és importantíssim. I em diu, escolti'm, patrimonialitzen les institucions. Però qui patrimonialitza l'Ajuntament de Barcelona, sinó la senyora Colau? Vostès què volen, drets o cadires?
Ampliar la xarxa de clavegueram i millorar el sistema de sanejament són algunes de les mesures que cal prendre per evitar inundacions i els efectes del canvi climàtic a les ciutats.
Són algunes de les conclusions presentades a Badalona després de participar en el projecte europeu Bingo, on s'ha avaluat l'impacte del canvi climàtic sobre la ciutat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
D'entre les propostes sorgides destaquen també la instal·lació de sistemes urbans de drenatge sostenible, com ara la construcció de zones permeables a través de zones verdes i un sistema d'alerta ciutadana per evitar que els badalonins surtin al carrer quan es produeixen inundacions. Escoltem la responsable d'IMSD de la Direcció de Drenatge Urbà d'Aquatec, Montse Martínez.
Construir més dipòsits i ampliar la xarxa de clavegueram és la més eficient, redueix més risc.
La cinta mexicana Detrás de la Montaña de David Romay ha guanyat el premi a millor llargmetratge de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Pel que fa al premi, el millor documental ha estat per Yeses, de Miguel Forneiro, i el de millor curtmetratge per Anana, de Roger Villarroya. El director de la mostra, Juan Ferrer, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició del certamen.
Muchas producciones, muchos invitados. Realmente estamos muy contentos, sobre todo muy orgullosos, el reconocer el talento latinoamericano y el talento en la coproducción.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Circularan núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat durant la tarda i nit. A banda, també creixeran alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu. La probabilitat de precipitació serà baixa i es restringirà a zones de muntanya. Pel que fa a la temperatura, serà lleugerament o moderadament més alta, sobretot a l'interior, i es mourà entre 19 i 24 graus al litoral i al Pirineu i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, augmentarà la humitat i, per tant, la probabilitat de precipitació. Aquesta precipitació serà de caràcter feble i dispers i podria caure a qualsevol punt. A més, podria anar acompanyada de fang i alguna tempesta. Malgrat tot, la temperatura pujarà notablement en general i voltarà entre 27 i 32 graus. El vent bufarà de manera important a la costa amb ratxes fortes de component sud. Això farà alterar la situació marítima notablement, amb onades que podran superar el metre i mig d'altura i arribar fins a 2 metres a punts de la meitat nord del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Adelamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Retencions en aquests moments a l'entorn metropolità. En el cas dels accessos nord, les retencions habituals a Sant Quirze per obres i des de Ripollet fins a Trinitat, en concret 6 quilòmetres. Pel que fa a la B30, problemes a Cerdanyola en sentit Girona i a Barberà en sentit l'enllaç amb la C58. I pel que fa també a altres vies, com en aquest cas els accessos sud, els problemes també habituals a la zona de l'A2, a Cornellà en sentit Lleida, i a la B23 tenim problemes de sortida que del Papiol cap a la P7 i es Esplugues cap a la Diagonal. A la C32, a la seva connexió amb la Ronda de Dalt, problemes, i també a Viladecans, en ambdós sentits de la marxa, rondes molt saturades. La Ronda de Dalt, en el tram habitual de molts problemes entre Esplugues i gairebé arribant a Hort en sentit de Trinitat, i en el cas de la B20, també problemes al tram de la Pota Nord. A la Ronda del Litoral, aturades en concret per accedir al nus de la Trinitat i un tros més enrere també a la zona de, per arribar a Prim aproximadament. Això és tot. Molt bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els comuns sotmeten a les bases la decisió sobre el pacte de govern a l'Ajuntament de Barcelona. Una consulta entre la militància decidirà si pacten amb el PSC, amb Ada Colau d'alcaldessa, o bé arriben a un acord amb Esquerra, en el qual Ernest Maragall seria alcalde. Colau ja ha avançat que la seva preferència és un pacte amb el PSC i els socialistes estan convençuts que hi haurà govern bipartit. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. A diferència d'altres consultes internes, en aquesta ocasió Colau i el seu equip defensen una de les dues opcions, l'acord amb els socialistes, que requereix dels vots de Manuel Valls. Sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa en funcions ha parlat més clar que mai.
No és una opció que ens agradi, però finalment, després de molt debat intern, hem arribat a una conclusió. No hem de renunciar a governar, que és pel que ens hem presentat a les eleccions. Ens hem presentat a les eleccions per guanyar-les i per governar. I no hem de renunciar a governar pel fet de que tinguem 3 vots que són regalats, que són sense condicions i que nosaltres no els hem anat a buscar.
Els acords de govern, una de les condicions que posava el PSC sobre la taula, es firmaran després de la investidura i la seva concreció l'haurà d'avalar de nou la militància dels comuns. Aquesta tarda, el cap de llista del PSC, Jaume Collboni, ha dit que veu molt a prop el govern bipartit entre comuns i socialistes.
Les declaracions que avui hem vist i les decisions que s'estan prenent són la materialització de les converses que hem anat tenint amb Barcelona en Comú, i per això diem que van en la bona direcció sota el nostre punt de vista i que són una bona notícia en favor de la governabilitat de la ciutat a partir de la setmana vinent.
Segons Collboni, el nou govern ha de respectar la neutralitat institucional i respectar també l'Estatut, la Constitució i la Carta Municipal.
Ernest Maragall ha apel·lat a les bases de Barcelona en Comú perquè apostin per un govern amb Esquerra Republicana a Barcelona. Maragall ha acusat a la líder dels comuns, Ada Colau, de posar la cadira per damunt de tot.
El republicà ha denunciat que Colau no ha donat resposta a les ofertes d'Esquerra, un projecte progressista i un lideratge compartit, perquè l'única cosa que li interessa és ser investida alcaldessa.
Ja han caigut totes les caretes, ja no tenim cap altra possible interpretació. Aquest dematí s'ha reduït totes les decisions, tota l'explicació, tota l'argumentació de la pregunta, de l'alternativa, etc., es basa en això. La qüestió de la cadira, algú diria del tron.
Per això Maragall ha apel·lat a les bases dels comuns perquè donin un tomb a la situació, tot i recordant que Colau els vots de Valls per aconseguir la vara d'alcaldessa.
On sembla que ja està tot força més clar és a Tarragona. Després de 12 anys a l'alcaldia, Josep Fèlix Ballesteros deixarà el càrrec i, si res no canvia, el seu substitut serà el republicà Pau Ricomà. Però no està tot lligat, perquè ara mateix comença l'assemblea de militants de Junts per Catalunya que decidirà si li dona suport o no. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Des de Junts per Tarragona han rebutjat entrar en un govern amb Esquerra Republicana de Catalunya, ja que, en principi, en Comú Podem Tarragona hi formarà part. I Junts per Tarragona no vol compartir mandat amb els comuns. Per això, aquest dijous, l'Assemblea decideix el sentit del seu vot en la investidura. El partit considera que és important que les seves bases puguin opinar i dir la seva en relació al ple de constitució del nou Ajuntament de Tarragona. Des d'Esquerra compten amb els vots favorables del partit liderat per Didac Nadal en la investidura i tampoc descarten poder arribar a acords amb ells passat el 15 de juny. Recordem que Esquerra Republicana de Catalunya es va reunir aquest dimecres amb la CUP, on es van parlar de les línies que la CUP demanava per investir a Pau Ricomà i també es va posar sobre la taula alguns aspectes per si els anticapitalistes entren en un possible govern més endavant.
A Lleida, el republicà Miquel Puello cada cop és més a prop de l'alcaldia. Aquest migdia, Esquerra ha signat un pacte d'investidura amb el Comú de Lleida. Els republicans confien en comptar amb el suport també de Junts per Catalunya i no descarten que tant aquesta formació com els comuns acabin entrant en el futur govern de canvi. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Esquerra ha assegurat que els comuns seran socis prioritaris en la nova corporació de l'Ajuntament de Lleida i que esperen, a més, poder ser un canvi transformador a la ciutat després de 40 anys amb el PSC. El candidat d'Esquerra, Miquel Puello, ha assegurat que un govern de coalició pot aportar molts elements positius a la paeria.
Perquè segurament hi haurà qui dirà un govern de coalició genera inseguretat, incertesa, inseguretat i incertesa cap. En tot cas, qui ha de sentir inseguretat o incertesa són aquelles forces polítiques doncs, que a partir d'ara hauran de treballar per la ciutat a partir de l'oposició, a les quals respecto profundament i facilitaré la seva feina. Però en aquests moments la pilota, si em permeteu un símil futbolístic, doncs, està en el terreny de les forces pel canvi.
Poi ha explicat que també espera poder signar un acord d'investidura amb Junts per Catalunya i Lleida ben aviat i que aquest garantiria més diversitat d'opinions. El cap de llista del Comú de Lleida, Sergi de la Monte, ha explicat que accepten la possibilitat de que Junts per Catalunya pugui formar part d'aquest govern de coalició.
I a Girona, el PSC de Sílvia Paneque obre la porta a una moció de censura si Marta Madrena surt escollida alcaldessa en minoria al ple de dissabte, tal i com tot sembla indicar.
La cap de llista dels socialistes assegura que mantindrà la seva oferta de govern tripartit d'esquerres amb el PSC, Guanyem Girona i Esquerra Republicana encara durant unes setmanes si finalment Madrenas és investida en minoria.
Nosaltres, des del dimarts i fins que s'esgoti, continuem posant aquest escenari de tripartit sobre la taula. Aquest és a dir, nosaltres no ens hem mogut i qui ho fa impossible és, sobretot Esquerra Republicana, però també Guanyem, posant sobre la taula un escenari que és fictici. Ni Esquerra Republicana li accepta aquest escenari.
Els socialistes obren la porta així a una possible futura moció de censura per desbancar Junts per Catalunya de l'alcaldia. L'oferta de Paneque passa per partir-se l'alcaldia amb Lluc Salelles, el cap de llista de Guanyem Girona, que hauria obtingut els mateixos 6 regidors que els socialistes. L'acord hauria d'incloure, però, Esquerra Republicana, a qui Paneque acusa de tenir una actitud sectària i impròpia per no haver volgut ni seure a negociar amb el PSC gironí.
A Figueres sembla que se li complica l'accés a l'alcaldia a Jordi Masquef. L'Assemblea d'Esquerra Republicana ha donat llum verda a un acord a quatre bandes entre PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres per desbancar Junts per Catalunya.
La decisió l'ha pres l'Assemblea de Militants i ara els quatre partits continuen ultimant serrells pendents. Si el pacte tira endavant, el podrien fer oficial demà mateix i la republicana Agnès Lladó es convertiria en la nova alcaldessa de Figueres. Junts per Figueres té 8 regidors, lluny dels 11 de la majoria absoluta. La suma de les quatre forces progressistes sumarien els 11 necessaris per poder governar.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els pactes, els consistoris i les possibles combinacions de formacions polítiques també han centrat la sessió de control al Parlament. El president Quim Torra demana ajuntaments i diputacions independentistes per recuperar la unitat estratègica i el fil de l'1 d'octubre. Socialistes i comuns l'acusen de no respectar altres pactes que també són legítims. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Retrets i acusacions creuades a la sessió de control al Parlament. Socialistes i Comuns han demanat a Torra que respecti tots els pactes i alcaldes catalans que surtin escollits, encara que no seu agrat. I com que el moll de l'os és a Barcelona, la diputada dels Comuns, Jèssica Albiach, ha demanat al president si fa seves les paraules de la portaveu Budó quan demanava una resposta de país si a Barcelona hi ha un pacte que deixi fora Esquerra Republicana.
Perquè a més es va permetre parlar de donar una resposta de país davant d'una situació que és d'absoluta normalitat democràtica, com és conformar una majoria alternativa a la llista més votada, com passarà en altres ciutats. No sé si li sonen Lleida i Tarragona, que segur que sí, potser li han arribat notícies també de Lleida i de Tarragona. Com encaixa Lleida i Tarragona en esta suposada operació d'estat?
El president Torra ha respost exigint als Comuns que es defineixin entre dos blocs, un de llibertats i l'altre d'operació d'estat per fer fora Maragall.
Però qui patrimonialitza l'Ajuntament de Barcelona, sinó la senyora Colau? Vostès què volen, drets o cadires?
Més enllà de la capital, el president ha demanat ajuntaments i diputacions independentistes per recuperar, diu, la unitat estratègica que faciliti un altre 1 d'octubre.
Quim Forn ja és a la presó de Brians 2 a l'espera de poder participar demà en l'acte de constitució de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat traslladat aquest migdia i un cop acabat el ple haurà de tornar directament cap a Soto del Real per ordre del Tribunal Suprem.
El tribunal ha desestimat una petició del seu advocat i els serveis penitenciaris de Catalunya perquè Forn es quedés ja al centre de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, en espera de la sentència. El Suprem ha dictat una providència en què ordena el retorn de Forn sense ajornaments. Depenent de l'hora de finalització del ple d'investidura, el trasllat de nou cap a Madrid es farà dissabte mateix o fins i tot dilluns. Abans, però, els Mossos d'Esquadra seran els encarregats de custodiar Forn fins al ple de Constitució.
I encara un darrer apunt, la Junta Electoral Central obliga Carles Puigdemont i Toni Comín a jurar o prometre la Constitució al Congrés de Diputats per obtenir la credencial d'eurodiputats electes.
En una resolució, la Junta creu que no pertoca entregar credencials de diputat electe perquè aquestes s'otorguen un cop el candidat electe ha prestat jurament o promesa d'acatament de la Constitució. Per això obliga Puigdemont i Comín a assistir el 17 de juny al Congrés de Diputats per prestar el jurament o promesa a la Carta Magna.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Ampliar la xarxa de clavegueram i millorar el sistema de sanejament són mesures que cal prendre per evitar inundacions i desperfectes provocats pel canvi climàtic a les ciutats. Són algunes de les conclusions presentades a Badalona després de realitzar el projecte europeu Bingo, on s'ha avaluat l'impacte del canvi climàtic sobre la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Dels 6 casos d'estudi on s'han desenvolupat el projecte, Badalona és l'única representant de l'estat espanyol. D'entre les propostes sorgides destaquen també la instal·lació de sistemes urbans de drenatge sostenible, com ara la construcció de zones permeables a través de zones verdes i un sistema d'alerta ciutadana per evitar que els badalonins surtin al carrer quan es produeixen inundacions. Escoltem la responsable d'IMSD de la Direcció de Drenatge Urbà d'Aquatec, Montse Martínez.
Construir més dipòsits i ampliar la xarxa de clavegueram és la més eficient, redueix més risc, però quan fem el cost-benefici, veiem que, per exemple, alternatives com les SUDs, els sistemes urbans de drenatge sostenible, com tenen beneficis més enllà dels impactes evitats, com poden ser l'increment de zones verdes, millora de la qualitat de l'aire, serien més beneficioses.
Des del Departament d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament asseguren que ens trobem davant d'una situació d'emergència climàtica i asseguren que cal passar a l'acció amb una elevada inversió econòmica.
Segon dia de les proves d'accés a la universitat amb els exàmens d'història i llengua estrangera pel que fa a matèries troncals. Les dictadures de Primo de Rivera i de Franco, a més de la transició democràtica, són alguns dels continguts a què han hagut de respondre avui els més de 200 estudiants que s'examinen a l'Institut Montsacopa d'Olot, a la Garrotxa. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. La selectivitat ha arribat aquest dijous al seu equador. El primer examen ha estat el d'història, en el qual hi han entrat preguntes sobre la dictadura de Primo de Rivera, el franquisme a Catalunya i la transició democràtica i el bienni reformista, entre altres temes. Anna Planes és professora de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
Doncs mira, ara van sortint en comptagotes, han fet l'examen d'història, prou contents en general.
Aquest dimecres es va dur a terme també l'examen de llengua catalana, que en línies generals els estudiants van trobar més fàcil que el de llengua castellana. Tot i els nervis permanents, però, l'ambient d'avui al descans era més distès, amb més somriures. Això sí, una mirada als apunts abans d'entrar a fer el següent examen mai falta.
Els bombers donen per extingit l'incendi del Perelló al Baix Ebre, que ha acabat cremant 233 hectàrees.
L'incendi es va donar ja per extingit ahir a la nit després de tota una jornada de treball de la vintena de dotacions que encara continuaven sobre el terreny. El foc es va originar dilluns per una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció. Va obligar a desallotjar 38 persones de 22 masies aïllades. Extinció del foc, hi han jugat a favor mesures de prevenció dutes a terme, com l'obertura d'una pista forestal o les franges de protecció i tancament realitzades en diferents zones del perímetre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'empresa de tecnologies i equipament informàtic HP inaugura el laboratori d'impressió 3D més gran del món a Sant Cugat del Vallès. D'aquesta manera, la ciutat vallesana se situa al capdavant de la cursa tecnològica amb un centre equipat amb un centenar d'impressores d'última generació. Cugat.cat, Pau Vázquez.
La seu d'HP a Sant Cugat és la més important de la companyia fora dels Estats Units. Més de 2.000 treballadors, 700 dels quals són investigadors i gairebé 700 noves incorporacions en els últims 3 anys, refermen el creixement i la rellevància de la seu santcugatenca. Ara bé, la inauguració del laboratori suposa un punt d'inflexió que el fa únic a la companyia. Un centenar d'impressores d'última generació i les instal·lacions en I+D més grans del món el situen al capdavant de la tecnologia d'impressió 3D de plàstics i metalls. Pel que fa a la impressió de metalls, tot just es fan les primeres passes i de moment està en fase d'investigació. Tot plegat un acte que ha comptat amb la presència institucional de l'alcaldessa en funcions, Carmela Fortuny, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya en funcions, Reyes Maroto, així com d'altres personalitats del govern català i del món de l'empresa.
L'Ajuntament de Montmeló lamenta l'anul·lació del Doctor Music Festival que s'havia de celebrar al circuit de Catalunya d'aquí un mes. Ha estat cancel·lat, recordem, perquè el canvi d'ubicació des que l'Arre al Pallars Sobirà a Montmeló no ha convençut el públic.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde en funcions de Montmeló, Pere Rodríguez, ha lamentat les pèrdues econòmiques que patiran sectors privats del municipi, sobretot del món de la restauració, per culpa d'aquesta cancel·lació. Això sí, admet que a nivell municipal no hi ha cap inconvenient.
Jo crec que l'afectació és més al factor privat, no? Sobretot l'ocupació hotelera, que sí que tenien reserves previstes i això els condiciona econòmicament la temporada perquè ara doncs, ja no les tindran. Pel que fa al consistori, doncs home, sí, però en definitiva era un ingrés que diguéssim que quan van fer el pressupost del 2019 no tenien previst, per tant no té una afectació significativa.
Rodríguez ha admès que el canvi d'ubicació era una aposta arriscada, ja que ni els organitzadors ni el municipi no sabien com aniria tot plegat. Finalment, les anul·lacions d'abonaments ja compromesos i el baix ritme en les vendes d'entrades arran del canvi d'ubicació han precipitat la cancel·lació del Doctor Music Festival.
En cultura, la cinta mexicana Detrás de la Montaña, de David Romay, ha guanyat el premi millor llargmetratge de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. El certamen, celebrat a Lleida, tanca la seva 25a edició amb un augment de públic respecte d'altres edicions. Ho ha dit Lleida Ràdio, Anna Martín.
En la categoria de millor òpera prima, la guanyadora ha estat Mata Indios, d'Òscar Sánchez i Robert Julca, i el premi a millor director ha estat per Lluís Miñarro, per la coproducció hispano-mexicana Love Me Not. En l'àmbit de la interpretació, els premis de millor actor i actriu han estat per Arash Marandi, per Lucía Arganaz i Pilar Gamboa, per Las Vegas. Pel que fa al premi, el millor documental ha estat per Yeses, de Miguel Forneiro, i el de millor curtmetratge per Anana, de Roger Villarroya. El director de la mostra, Juan Ferrer, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició del certamen.
Que ha sido una edición dura, difícil, muchas producciones, muchos invitados. Realmente estamos muy contentos, sobre todo muy orgullosos de haber llegado hasta aquí, el reconocer el talento latinoamericano y el talento en la coproducción.
La cloenda de la mostra tindrà lloc aquest dijous al CaixaForum Lleida i en l'acte es donarà a conèixer el Premi del Públic i s'entregarà el Premi d'Honor a l'actriu Lola Dueñas.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei sobre patins, Pol Manrubia és nou jugador del Noia Freixenet.
És la primera incorporació del club de Sant Sadurní d'Anoia per la temporada 2019-2020, on el conjunt tornarà a jugar a la Lliga Europea, la màxima competició continental. Manrubia, de 18 anys, va començar la seva etapa formativa quan tenia 3 anys al club del seu poble i una dècada més tard es va incorporar a la disciplina del Futbol Club Barcelona. Ara fa 3 anys va fitxar pel Club Patí Vic i aquesta última temporada ha defensat la samarreta del Club Patí Voltregà.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Bon dia. El club de la capital del Cava ha donat a conèixer avui mateix a primera hora la primera de les incorporacions per a la temporada 2019-2020. Es tracta de Pol Manrubia. El de Vigues i Riells, que va començar la seva etapa formativa quan tenia tan sols 3 anys al club del seu poble, es va incorporar als 13 anys a la disciplina del Futbol Club Barcelona. Ara fa 3 anys va fitxar pel Club Pativic i aquesta darrera temporada ha defensat la samarreta del Voltregà. A més, al llarg de la seva etapa formativa, Manrubia, campió d'Europa sub-17 i sub-20 i també sotscampió d'Europa amb la sub-17. Amb 10 gols en 29 dels 30 partits d'aquesta Hockey Lliga, Manrubia és una aposta de futur que se sumarà a les renovacions ja confirmades de l'Aleix Esteller, Xavi Costa, Martí Zapater, Xus Fernández i Sergi Aragonès.
El porter de l'Igualada, Elagi Deix, renova per 2 temporades més.
D'aquesta manera, l'osonenc queda vinculat al club de la capital de l'Anoia fins al 30 de juny del 2021. Després de 7 temporades a l'equip igualadí, amb aquesta renovació, Deix sumarà la 8a temporada consecutiva jugant al conjunt arlequinat. Deix va arribar a Igualada procedent del Club Pativic la temporada 2012-2013.
Maxi Oruste es converteix en la 5a baixa del Lleida llista.
A les baixes dels germans Bruno i Roberto Di Benedetto, que han fitxat pel Liceo, se suma la retirada de les pistes de Jordi Chichicreus i la marxa de César Candandedo a Itàlia. Se li ha de sumar la del jugador argentí Maxi Oruste, que, al igual que els germans Di Benedetto, anirà a direcció Galícia per fitxar pel Liceo.
L'associació esportiva Penya Esplugues debuta demà a la Copa de la Reina de Futbol Sala.
Serà la primera vegada que el club del Baix Llobregat jugui la competició del CAU i les jugadores de Robert Caneda ho faran davant el millor equip que ha dominat el futbol sala estatal en la darrera dècada, el Futsi Atlético. El duel entre la Penya Esplugues i el Futsi Atlético cobrirà la Copa que es juga des de demà fins diumenge al pavelló Vistalegre de Burela, a Lugo. El duel entre catalanes i madrilenyes començarà a 6:45 de la tarda. Serà un partit a caixa o faixa de quarts de final amb el passi a semifinals en joc.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les grans bandes sonores i els millors musicals de Broadway tornen a l'auditori a la temporada d'OBC Pops, una manera diferent de gaudir de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Els clàssics del cinema Malson abans de Nadal, 2001, una odissea a l'espai de Kubrick i perseguit per la mort de Hitchcock, amb pantalla gegant i amb la música en directe.
Entrades i abonaments disponibles a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Quan ens volem desfer d'algú que fa més nosa que servei, una de les expressions més col·loquials que li podem deixar anar és que se'n vagi a pastar fang. Una frase despectiva tant per a la persona qui va dirigida com per a tothom que s'ha dedicat alguna vegada a la ceràmica. Que un art tan antiga com és modelar el fang també es mereix respecte. Penseu que la peça de fang més antiga que es conserva és una Venus trobada a la República Txeca que té entre 31.000 i 29.000 anys. Aquest podria ser, doncs, l'origen de la ceràmica, però el present i el futur el trobarem bastant més a prop. El Fangart del Vendrell. Del 14 al 16 de juny, la capital del Baix Penedès acollirà la tercera edició d'aquest festival de ceràmica. El Fangart pretén ser un punt de trobada entre visitants i ceramistes vinguts d'arreu del món, en un espai obert tan agradable com és el barri marítim de Sant Salvador, on, entre altres elements, hi trobem la Vila Casals. Al Fangart ens hi esperen exposicions, paradetes, espectacles i activitats per a totes les edats relacionades amb la ceràmica. A més, els professionals que hi assisteixen també participen de xerrades i taules rodones que hi sumen un valor afegit. Festival de Ceràmica Fangart, del 14 al 16 de juny, al Vendrell.
Sabies que...
Treballa la nit en greixa, i no és perquè es menja més, sinó perquè s'altera el ritme circadià. Les persones estem programades per dormir quan no hi ha llum i menjar de dia. El treball durant la nit, doncs, interromp la son i trenca el cicle fisiològic. Això, alhora, provoca una disminució de la despesa energètica diària total. En conseqüència, el dèficit d'hores de son també engreixa. Per rellevant de la son en el metabolisme energètic fa que el no dormir menja més, com un mecanisme fisiològic d'adaptació per mantenir la vigília.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les bases de Barcelona en Comú participen fins demà en una consulta per decidir si aproven el pacte amb el PSC, que faria Ada Colau alcaldessa de nou, o bé aposten pel republicà sota l'alcaldia d'Ernest Maragall, Montse Manent.
Ada Colau ha defensat la seva preferència per un pacte amb els socialistes que la faci de nou alcaldessa, mentre el cap de llista per Barcelona del PSC, Jaume Collboni, confia en un govern bipartit amb els comuns.
No és una opció que ens agradi, però finalment, després de molt debat intern, hem arribat a una conclusió. No hem de renunciar a governar i no hem de renunciar a governar pel fet de que tinguem 3 vots que són regalats, que són sense condicions i que nosaltres no els hem anat a buscar.
Les declaracions que avui hem vist i les decisions que s'estan prenent són la materialització de les converses que hem anat tenint amb Barcelona en Comú i que són una bona notícia en favor de la governabilitat de la ciutat.
Junts per Catalunya i el PSC reediten pacte de govern a Vilafranca del Penedès amb Pere Regull de nou a l'alcaldia.
L'acord arriba 2 setmanes després de negociacions amb Esquerra Republicana que no han arribat a bon port.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
En aquestes setmanes s'ha treballat per aconseguir el millor pacte de govern, diuen. Un dels aspectes que han valorat més és l'estabilitat. Apunten que és un pacte per 4 anys i cal un govern ampli i sòlid que permeti tirar endavant els acords. L'acord permetrà, doncs, que aquest dissabte l'alcalde de Vilafranca sigui Pere Regull, ja en primera votació.
El president Quim Torra demana ajuntaments i diputacions independentistes per recuperar la unitat estratègica i el fil de l'1 d'octubre.
Ho ha dit en la sessió de control al Parlament davant les crítiques de socialistes i comuns. La portaveu d'En Comú Podem, Jessica Albiach, li ha demanat a Torra respecte per pactes alternatius a la llista més votada, mentre el president ha retret als comuns maniobres per conservar el poder.
No sé si li sonen Lleida i Tarragona, que segur que sí, potser li han arribat notícies també de Lleida i de Tarragona. Com encaixa Lleida i Tarragona en esta suposada operació d'estat?
Escullen això, vostès, aquest dissabte, i és importantíssim. I em diu, escolti'm, patrimonialitzen les institucions. Però qui patrimonialitza l'Ajuntament de Barcelona, sinó la senyora Colau? Vostès què volen, drets o cadires?
Ampliar la xarxa de clavegueram i millorar el sistema de sanejament són algunes de les mesures que cal prendre per evitar inundacions i els efectes del canvi climàtic a les ciutats.
Són algunes de les conclusions presentades a Badalona després de participar en el projecte europeu Bingo, on s'ha avaluat l'impacte del canvi climàtic sobre la ciutat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
D'entre les propostes sorgides destaquen també la instal·lació de sistemes urbans de drenatge sostenible, com ara la construcció de zones permeables a través de zones verdes i un sistema d'alerta ciutadana per evitar que els badalonins surtin al carrer quan es produeixen inundacions. Escoltem la responsable d'IMSD de la Direcció de Drenatge Urbà d'Aquatec, Montse Martínez.
Construir més dipòsits i ampliar la xarxa de clavegueram és la més eficient, redueix més risc.
La cinta mexicana Detrás de la muntanya de David Romay ha guanyat el premi a millor llargmetratge de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya.
El certamen celebrat a Lleida tanca la seva 25a edició amb un augment de públic respecte d'altres edicions.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Pel que fa al premi, el millor documental ha estat per Yeses, de Miguel Forneiro, i el de millor curtmetratge per Anana, de Roger Villarroya. El director de la mostra, Juan Ferrer, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició del certamen.
Muchas producciones, muchos invitados. Realmente estamos muy contentos, sobre todo muy orgullosos. El reconocer el talento latinoamericano y el talento en la coproducción.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Circularan núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat durant la tarda i nit.
A banda, també creixeran alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu. La probabilitat de precipitació serà baixa i es restringirà a zones de muntanya. Pel que fa a la temperatura, serà lleugerament o moderadament més alta, sobretot a l'interior, i es mourà entre 19 i 24 graus al litoral i al Pirineu i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, augmentarà la inestabilitat i, per tant, la probabilitat de precipitació. Aquesta precipitació serà de caràcter feble i dispersible a qualsevol punt. A més, podria anar acompanyada de fang i alguna tempesta. Malgrat tot, la temperatura pujarà notablement en general i voltarà entre 27 i 32 graus. El vent bufarà de manera important a la costa amb ratxes fortes de component sud. Això farà alterar la situació marítima notablement, amb onades que podran superar el metre i mig d'altura i arribar fins a 2 metres a punts de la meitat nord del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments encara continuen els problemes als accessos nord, on tenim els problemes habituals a la P7 a Barberà del Vallès en ambdós sentits de la marxa i al seu lateral, la B30, amb lentitud a la zona de Cerdanyola en sentit Gironès de Barberà en sentit sud. En el cas de la C58, l'autopista del Vallès, amb problemes a Sant Quirze en ambdós sentits de la marxa. Aquí hi ha obres i també retencions de 5 quilòmetres per accedir al nus de la Trinitat. I als accessos sud parlem encara de problemes a la C32, la connexió d'Esplugues cap a la Ronda de Dalt i de Viladecans cap a Castelldefels. En el cas de la via que surti entre la Diagonal, problemes per accedir d'Esplugues cap a la Diagonal i del Papiol cap a l'enllaç amb la AP7. La 2, al cinturó del litoral, amb problemes a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i a Cornellà en sentit Lleida. Rondes molt carregades, especialment la ronda del litoral, que presenta o aturades pràcticament de més d'11 quilòmetres i els vehicles s'aturen gairebé des de Pedralbes fins al mateix nus de la Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els comuns sotmeten a les bases la decisió sobre el pacte de govern a l'Ajuntament de Barcelona. Una consulta entre la militància decidirà si pacten amb el PSC, amb Ada Colau d'alcaldessa, o bé arriben a un acord amb Esquerra, en el qual Ernest Maragall seria l'alcalde. Colau ja ha avançat que la seva preferència és un pacte amb el PSC i els socialistes estan convençuts que hi haurà govern bipartit. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. A diferència d'altres consultes internes, en aquesta ocasió Colau i el seu equip defensen una de les dues opcions, l'acord amb els socialistes, que requereix dels vots de Manuel Valls. Sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa en funcions ha parlat més clar que mai.
No és una opció que ens agradi, però finalment, després de molt debat intern, hem arribat a una conclusió. No hem de renunciar a governar, que és pel que ens hem presentat a les eleccions. Ens hem presentat a les eleccions per guanyar-les i per governar. I no hem de renunciar a governar pel fet de que tinguem 3 vots que són regalats, que són sense condicions i que nosaltres no els hem anat a buscar.
Els acords de govern, una de les condicions que posava el PSC sobre la taula, es firmaran després de la investidura i la seva concreció l'haurà d'avalar de nou la militància dels comuns. Aquesta tarda, el cap de llista del PSC, Jaume Collboni, ha dit que veu molt a prop el govern bipartit entre comuns i socialistes.
Les declaracions que avui hem vist i les decisions que s'estan prenent són la materialització de les converses que hem anat tenint amb Barcelona en Comú i per això diem que van en la bona direcció sota el nostre punt de vista i que són una bona notícia en favor de la governabilitat de la ciutat a partir de la setmana vinent.
Segons Collboni, el nou govern ha de respectar la neutralitat institucional i respectar també l'Estatut, la Constitució i la Carta Municipal.
Doncs Ernest Maragall ha apel·lat a les bases de Barcelona en Comú perquè apostin per un govern amb Esquerra Republicana a Barcelona. Maragall ha acusat la líder dels comuns, Ada Colau, de posar la cadira per damunt de tot.
El republicà ha denunciat que Colau no ha donat resposta a les ofertes d'Esquerra, un projecte progressista i un lideratge compartit, perquè l'única cosa que li interessa és ser investida alcaldessa.
Ja han caigut totes les caretes, ja no tenim cap altra possible interpretació. Aquest dematí s'ha reduït totes les decisions, tota l'explicació, tota l'argumentació de la pregunta, de l'alternativa, etc., es basa en això, a la qüestió de la cadira, algú diria del tron.
Per això Maragall ha apel·lat a les bases dels comuns perquè donin un tomb a la situació, tot i recordant que Colau necessita els vots de Valls per aconseguir la vara d'alcaldessa.
Doncs on sembla que ja està tot força més clar és a Tarragona. Després de 12 anys a l'alcaldia, Josep Fèlix Ballesteros deixarà el càrrec i si res no canvia, l'institut serà el republicà Pau Ricomà. La clau del canvi ara mateix la tenen els militants de Junts per Tarragona que porten reunits en assemblea des de les 7 de la tarda per decidir si donaran suport o no a un govern alternatiu. Anem cap allà, Ràdio Ciutat de Tarragona. Marina Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Fa poc més de mitja hora que aquesta assemblea de Junts per Tarragona ha començat. A hores d'ara estan decidint si donaran suport a la investidura de Pau Ricomà, alcaldable per Esquerra, o no. Tot sembla indicar que no hi haurà canvis i que sí que donaran suport, així com Esquerra havia dit que ja havien acordat, però no entraran al govern perquè no estan d'acord en que el govern hi hagi En Comú Podem Tarragona. Respecte a això, hem de dir que demà es farà oficial l'entrada al govern d'En Comú Podem Tarragona perquè han convocat un acte d'Esquerra i En Comú Podem a les 10 del matí.
Doncs gràcies, Marina Pérez. Estarem pendents. Més coses. A Girona, el PSC de Sílvia Paner, que obre la porta a una moció de censura si Marta Madrena surt escollida alcaldessa en minoria al ple de dissabte, tal i com tot sembla indicar.
La cap de llista dels socialistes assegura que mantindrà la seva oferta de govern tripartit d'esquerres amb el PSC, Guanyem Girona i Esquerra Republicana, encara durant una setmana, si finalment Madrenas és investida en minoria.
Nosaltres, des del dimarts i fins que s'esgoti, continuem posant aquest escenari de tripartit sobre la taula. Aquest és a dir, nosaltres no ens hem mogut i qui ho fa impossible és, sobretot Esquerra Republicana, però també Guanyem, posant sobre la taula un escenari que és fictici. Ni Esquerra Republicana li accepta aquest escenari.
Els socialistes obren la porta així a una possible futura moció de censura per desbancar Junts per Catalunya de l'alcaldia. L'oferta de Paneque passa per partir-se a l'alcaldia amb Lluc Salellas, el cap de llista de Guanyem Girona, que hauria obtingut els mateixos 6 regidors que els socialistes. L'acord hauria d'incloure, però, Esquerra Republicana, a qui Paneque acusa de tenir una actitud sectària i impròpia per no haver volgut ni seure a negociar amb el PSC gironí.
A Badalona, i a menys de 48 hores per la investidura, tots els escenaris estan encara oberts. Les assemblees de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana decidiran aquest vespre si mantenen la candidatura de Dolors Sabater, la seva cap de llista, o bé fan alcalde el socialista Àlex Pastor. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons explica, des de la coalició sobiranista confiaven en un moviment de fitxa per part dels socialistes que, tot i ser la tercera força sortida de les eleccions, posen com a condició que l'expastor lideri el govern de Badalona, però no ha estat així. Dolors Sabater és la candidata a l'alcaldia de Badalona de Guanyem i Esquerra Republicana Avancem Més.
Sí, de veritat, el senyor Pastor no vol fer alcalde al Partit Popular, el senyor Albiol no vol que el Partit Popular governi la ciutat, el que ha de fer és moure's i posar-se a negociar, parlar de... No, hem de parlar de programa, hem de parlar de projectes, hem de parlar de ciutat.
Les dues formacions portaran a assemblea aquesta tarda els diferents escenaris que hi ha sobre la taula. Segons han explicat fons de les negociacions, la primera passa per mantenir la candidatura de Dolors Sabater com a alcaldessa, amb els riscos asseguren que això suposa. I és que si els socialistes mantenen el seu posicionament i voten a Pastor com a alcalde, cap dels dos obtindria la majoria del plenari i acabaria governant la llista més votada, la de Xavier García Albiol.
Junts per Catalunya i el PSC reediten el pacte de govern a Vilafranca del Penedès amb Pere Regull de nou a l'alcaldia. L'acord arriba dues setmanes després de negociacions amb Esquerra Republicana que no han arribat a bon port. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bona tarda.
Bona tarda. En un comunicat, a més, fa poques hores s'ha donat a conèixer l'acord de govern explicant que les assemblees de les dues formacions han avalat, per una àmplia majoria, reeditar el pacte que hi havia per al proper mandat. En el comunicat també s'explica que les eleccions municipals del passat 26 de maig van donar un clar aval al govern que fins ara ha estat al davant de l'Ajuntament. Els resultats van atorgar la suma de 12 regidors i regidores, exactament el mateix que tenia el govern en l'anterior mandat. En aquestes setmanes s'ha treballat per aconseguir el millor pacte de govern, diuen. Un dels aspectes que han valorat més és l'estabilitat. Apunten que és un pacte per 4 anys i cal un govern ampli i sòlid que permeti tirar endavant els acords. L'acord permetrà, doncs, que aquest dissabte l'alcalde de Vilafranca sigui Pere Regull ja en primera votació i que a partir del proper dilluns es posi en marxa el nou govern.
Notícies en xarxa.
Informació de proximitat.
Els pactes, els consistoris i les possibles combinacions de formacions polítiques també han centrat la sessió de control al Parlament. El president Quim Torra demana ajuntaments i diputacions independentistes per recuperar la unitat estratègica i el fil de l'1 d'octubre. Socialistes i comuns l'acusen de no respectar altres pactes que també són legítims. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Retrets i acusacions creuades a la sessió de control al Parlament. Socialistes i comuns han demanat a Torra que respecti tots els pactes i alcaldes catalans que surtin encara que no siguin del seu agrat. I com que el moll de l'os és a Barcelona, la diputada dels comuns, Jèssica Albiach, ha demanat al president si fa seves les paraules de la portaveu Budó quan demanava una resposta de país si a Barcelona hi ha un pacte que deixi fora Esquerra Republicana.
Perquè a més es va permetre parlar de donar una resposta de país davant d'una situació que és d'absoluta normalitat democràtica, com és conformar una majoria alternativa a la llista més votada, com passarà en altres ciutats. No sé si li sonen Lleida i Tarragona, que segur que sí, potser li han arribat notícies també de Lleida i de Tarragona. Com encaixa Lleida i Tarragona en esta suposada operació d'estat?
El president Torra ha respost exigint als comuns que es defineixin entre dos blocs, un de llibertats i l'altre d'operació d'estat per fer fora Maragall.
Però qui patrimonialitza l'Ajuntament de Barcelona, sinó la senyora Colau? Vostès què volen, drets o cadires?
Més enllà de la capital, el president ha demanat ajuntaments i diputacions independentistes per recuperar, diu, la unitat estratègica que faciliti un altre 1 d'octubre.
Quim Fornes ja és a la presó de Brians 2 a l'espera de poder participar demà en l'acte de constitució de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat traslladat aquest migdia i un cop acabat el ple haurà de tornar directament cap a Soto del Real per ordre del Tribunal Suprem.
L'alt tribunal ha desestimat una petició del seu advocat i els serveis penitenciaris de Catalunya perquè Fornes quedés ja al centre de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada, en espera de la sentència. El Suprem ha dictat una providència en què ordena el retorn de Forn sense ajornaments. Depenent de l'hora de finalització del ple d'investidura i el trasllat de nou cap a Madrid, es farà dissabte mateix o fins i tot dilluns. Abans, però, els Mossos d'Esquadra seran els encarregats de custodiar Forn fins al ple de Constitució.
I la Junta Electoral Central obliga Carles Puigdemont i Toni Comín a jurar o prometre la Constitució al Congrés de Diputats per obtenir la credencial d'eurodiputat electe.
En una resolució, la Junta creu que no pertoca entregar credencials de diputat electe perquè aquestes s'atorguen un cop el candidat electe ha prestat jurament o promesa d'acatament de la Constitució. Per això obliga Puigdemont i Comín a assistir el 17 de juny al Congrés de Diputats per presentar jurament o promesa a la Carta Magna.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Ampliar la xarxa de clavegueram i millorar el sistema de sanejament són mesures que cal prendre per evitar inundacions i desperfectes provocats per el canvi climàtic a les ciutats. Són algunes de les conclusions presentades a Badalona després de realitzar el projecte europeu Bingo, on s'ha avaluat l'impacte del canvi climàtic sobre la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Dels 6 casos d'estudiants s'han desenvolupat el projecte, Badalona és l'única representant de l'estat espanyol. D'entre les propostes sorgides destaquen també la instal·lació de sistemes urbans de drenatge sostenible, com ara la construcció de zones permeables a través de zones verdes i un sistema d'alerta ciutadana per evitar que els badalonins surtin al carrer quan es produeixen inundacions. Escoltem la responsable d'IMSD de la Direcció de Drenatge Urbà d'Aquatec, Montse Martínez.
Construir més dipòsits i ampliar la xarxa de clavegueram és la més eficient, redueix més risc, però quan fem el cost-benefici, veiem que, per exemple, alternatives com les SUDs, els sistemes urbans de drenatge sostenible, com tenen beneficis més enllà dels impactes evitats, com poden ser l'increment de zones verdes, millora de la qualitat de l'aire, serien més beneficioses.
Des del Departament d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament asseguren que ens trobem davant d'una situació d'emergència climàtica i asseguren que cal passar a l'acció amb una elevada inversió econòmica.
Mor un home de 60 anys per una aturada cardíaca després de ser detingut a Salt, al Gironès. L'home, visiblement nerviós, havia amenaçat una dona amb una destral.
Els fets van passar ahir a la nit en un pis de Salt. Uns veïns van alertar que una dona estava sent amenaçada amb una destral dins d'un dels pisos on aquest home hi convivia amb altres persones. La policia local i els Mossos d'Esquadra el van haver de reduir abans de detenir-lo per presumpte delicte d'amenaces i resistència als agents de l'autoritat. El SEM el va haver d'atendre mentre estava emmanillat, donat el seu estat d'alteració. Quan ja l'anaven a traslladar a l'hospital, l'home es va desplomar d'una aturada cardíaca i, malgrat els intents de reanimar-lo, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Ara la policia està a l'espera de l'informe de l'autòpsia.
L'Ajuntament de Montmeló lamenta l'anul·lació del Doctor Music Festival que s'havia de celebrar al circuit de Catalunya d'aquí a un mes. Ha estat cancel·lat, recordem, perquè el canvi d'ubicació d'Escalarre al Pallars Sobirà a Montmeló no ha convençut el públic.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde en funcions de Montmeló, Pere Rodríguez, ha lamentat les pèrdues econòmiques que patiran sectors privats del municipi, sobretot del món de la restauració, per culpa d'aquesta cancel·lació. Això sí, admet que a nivell municipal no hi ha cap inconvenient.
En cultura, la cinta mexicana Detrás de la Montaña de David Romay ha guanyat el premi millor llargmetratge de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. El certamen celebrat a Lleida tanca la seva 25a edició amb un augment de públic respecte d'altres edicions. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
En la categoria de millor òpera prima, la guanyadora ha estat Mata Indios, d'Òscar Sánchez i Robert Julca, i el premi a millor director ha estat per Lluís Miñarro, per la coproducció hispano-mexicana Love Me Not. En l'àmbit de la interpretació, els premis de millor actor i actriu han estat per Arash Marandi, per Lucier Ganas i Pilar Gamboa, per Las Vegas. Pel que fa al premi, el millor documental ha estat per Yeses, de Miguel Forneiro, i el de millor curtmetratge per Anana, de Roger Villarroya. El director de la mostra, Juan Ferrer, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició del certamen.
Que ha sido una edición dura, difícil, muchas producciones, muchos invitados. Realmente estamos muy contentos, sobre todo muy orgullosos de haber llegado hasta aquí, el reconocer el talento latinoamericano y el talento en la coproducción.
La cloenda de la mostra tindrà lloc aquest dijous al CaixaForum Lleida i en l'acte es donarà a conèixer el premi del públic i s'entregarà el premi d'honor a l'actriu Lola Dueñas.
Tret de sortir d'aquest vespre a la 6a edició del Festival Internacional de Pallasses que acull Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental. El certamen, organitzat des del Circri, complirà el poble de Pallasses i actuacions per tots els públics. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Comptarà amb diversos espectacles i activitats amb l'actuació d'una setantena de pallasses d'arreu del món com a protagonistes, el Teatre Pare Casals, el Circric, els carrers i places del poble o el Teatre Sobre Ruedes. La inauguració serà avui dijous a la plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera, a càrrec de la De Mames Frites, que oferiran un concert amb un repertori de música festiva i ballable. Montserrat Trias, impulsora, juntament amb Tortell Poltrona del Festival Internacional de Pallasses, ha explicat que cal seguir treballant per fer visible també en aquest àmbit el paper de la dona.
El col·lectiu de les pallasses és un col·lectiu que, com el paper de la dona en tots els altres àmbits, va per darrere. I llavors aquest festival té la intenció de ser un punt de trobada de les dones pallasses que tenen coses a dir.
El certamen també celebrarà la festa funeral de Marta Carballo, nom artístic de Marta Sánchez, una pallassa reconeguda internacionalment i amb una gran trajectòria, que va morir el passat mes d'abril.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
El grup osonenc Obesa serà el cap de cartell de la nova edició del festival La Roca Foradada de Torredembarra. Les nits d'estiu, des del 20 de juliol fins al 24 d'agost, s'ompliran de música en un programa que ofereix 4 concerts més en diversos punts del municipi, com l'emblemàtic espai del Port. Ona la Torre, Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. El plat fort d'aquesta edició serà el concert de la banda osonenca Obeses, que tancaran el festival el 24 d'agost. Tampoc faltaran a la seva cita en Torredembarra les Habaneres de Portbó, una de les formacions més habituals a la Roca Foradada. El seu serà el primer concert i es farà el 20 de juliol. Entre aquestes dues dates hi haurà 3 propostes més. El jazz de Susana Sheimer, el concert acústic i de versions del torrenc Ernesto González i l'actuació del grup Sommeliers. La regidora de Cultura i Festes, Núria Batet, apunta que aquests concerts estan destinats a un tipus de públic molt ampli.
Una miqueta com un tast per iniciar la gent en el món dels concerts Roca Foradada i també doncs, per donar aquest caramelet a seguidors concrets d'aquell concert concret.
Enguany les entrades es mantenen a un preu general de 6 euros i de 5 al reduït, excepte el concert de Susana Sheiman, que és gratuït.
Moment. moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei sobre patins, Pol Manrubia és nou jugador del Noia Freixenet.
És la primera incorporació del club de Sant Sadurní d'Anoia per la temporada 2019-2020, on el conjunt sadurninenc tornarà a jugar a la Lliga Europea, la màxima competició continental. Manrubia, de 18 anys, va començar la seva etapa formativa quan tenia 3 anys al club del seu poble i una dècada més tard es va incorporar a la disciplina del Futbol Club Barcelona. Ara fa 3 anys va fitxar pel Club Patí Vic i aquesta última temporada ha defensat la samarreta del Club Patí Voltregà.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Bon dia. El club de la capital del Cabà ha donat a conèixer avui mateix a primera hora la primera de les incorporacions per a la temporada 2019-2020. Es tracta de Pol Manrubia. El de Vigues i Riells, que va començar la seva etapa formativa quan tenia tan sols 3 anys al club del seu poble, es va incorporar als 13 anys a la disciplina del Futbol Club Barcelona. Ara fa 3 anys va fitxar pel Club Patí Vic i aquesta darrera temporada ha defensat la samarreta del Voltregà. A més, al llarg de la seva etapa formativa, Manrubia ha estat campió d'Europa sub-17 i sub-20 i també sotscampió d'Europa amb la sub-17. Amb 10 gols en 29 dels 30 partits d'aquesta Hockey Lliga, Manrubia és una aposta de futur que se sumarà a les renovacions ja confirmades d'Aleix Esteller, Xavi Costa, Martí Zapater, Xus Fernández i Sergi Aragonès.
El porter de l'Igualada, Elagi Deig, de renova per 2 temporades més.
D'aquesta manera, l'osonenc queda vinculat al club de la capital de l'Anoia fins al 30 de juny del 2021. Després de 7 temporades a l'equip igualadí, amb aquesta renovació, Deig sumarà la 8a temporada consecutiva jugant al conjunt arlequinat. Deig va arribar a Igualada procedent del Club Patí Vic la temporada 2012-2013.
En tenis taula, el Cert l'Escala aposta pel planter per jugar a Superdivisió.
Els joves del conjunt empordanès, Iker González i Norbert Tauler, competiran a la màxima divisió estatal amb 16 anys. És, sens dubte, la millor notícia del club des de la seva fundació, deixant de banda el primer ascens al màxim nivell l'any 1992.
I en waterpolo, a banda de fitxatges, l'equip femení del Club Natació Terrassa també està tancant les renovacions per al proper curs.
Ja s'ha assegurat la continuïtat de la màxima realitzadora, Judit Panicello, que amb 36 dianes va ser la 9a golejadora de la Lliga. També ha signat un any més Elia Montoya, que encadenarà així la tercera temporada al Club Egarenc.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Punt de llibre, amb Joan Fàbregas.
Un nou llibre d'una autora que escriu sota pseudònim, en aquest cas, que és Robert Galbraith, que en realitat és la J.K. Rowling, que és l'autora de la famosa sèrie de Harry Potter. El llibre que avui presentem és L'ofici del mal en català i L'ofici del mal en castellà, publicats amb dos per l'editorial Salamandra. Aquesta novel·la és la tercera d'aquesta sèrie policíaca protagonitzada per Cormoran Strike, i les dues anteriors, que eren El cant del cucut i El cuc de seda, es van publicar l'any 2013 i 2014 respectivament. Actualment la BBC està adaptant aquestes dues novel·les per fer una sèrie de televisió. La J.K. Rowling escriu aquestes novel·les amb pseudònim perquè al principi ella volia passar com desapercebuda per fer dues parts, no, de la seva obra literària i no barrejar-ho amb la que és la part més juvenil i infantil. Però, de fet, va ser bastant inútil perquè quan va sortir el primer llibre, doncs, poc temps després ja va saber que sota el pseudònim de Robert Galbraith hi havia amagada, doncs, la J.K. Rowling. Bé, en aquest nou llibre s'allunya una mica del clàssic esquema del thriller, en el qual després d'un crim el lector ha d'esperar fins al final per descobrir el culpable. I la història va d'un paquet misteriós que arriba a l'oficina del Cormoran Strike i la seva col·lega, la seva secretària, que és la Robin Ellacott, hi troba horroritzada la cama d'una dona. El detectiu privat, Cormoran Strike, també queda trasbalsat com la seva companya, però no tan sorprès com ella, perquè hi ha quatre persones del seu passat que podien estar involucrades amb aquest enviament. I l'Strike sap que totes elles són capaces d'actuar d'una manera tan cruel i macabra. Per l'altre costat, mentre la policia es concentra en una única pista que l'Strike ja ha descartat, el detectiu i la Robin, la seva companya, decideixen investigar pel seu compte els altres tres possibles culpables, que tots tres estan estretament relacionats amb el passat del protagonista. I la història va avançant en un procés d'eliminació fins que només queda un d'aquests sospitosos.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.